UFO migdia amb Dolors Lleó.
Info migdia d'avui dimecres 17 de setembre. Naomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia.
Aquests són els titulars de la jornada. Es desestima definitivament el recurs dels comuns a Calella en Comú contra l'acord de modificació puntual dels llocs de treball del personal de l'Ajuntament de Calella.
Va ser amb 9 vots a favor de Junts per Calella, el PSC i Ciutadans, 4 abstencions, totes d'Esquerra, i 4 en contra de Calella en Comú i la CUP. El ple municipal va aprovar desestimar el recurs del regidor Sebastián Tejada.
Avui en parlarem a l'Info migdia. També que s'ha presentat el nou inspector en cap de la policia local.
L'acte va tenir lloc dimarts a Can Saleta i va estar presidit per l'alcaldessa Montserrat Candini. David Total agafarà el relleu de Joan Viladamat, qui, recordem, es va jubilar el passat agost.
El ple acorda a tot això donar a Joan Viladamat, l'excap de la policia local, el títol honorífic d'intendent en cap.
L'aprovació del nomenament va rebre el suport dels partits de l'equip de govern, Junts per Calella i el PSC, de Calella en Comú i de Ciutadans. Esquerra va decidir abstenir-se i la CUP va votar en contra. Amb aquesta condecoració, l'Ajuntament de Calella vol agrair al senyor Viladamat els 16 anys al capdavant de la prefectura de la policia local.
I avui atenció al tram final de l'informatiu, perquè repassarem al detall l'agenda de festa major de la Minerva, per tant, quan i on es faran totes les activitats que s'han programat.
Ahir es va donar a conèixer la programació de la festa major de la Minerva entre el 22 i el 27 de setembre, diferent a la d'anys anteriors i adaptada a la situació de la pandèmia que obliga a prendre estrictes mesures de seguretat per evitar els contagis de la Covid-19. És per això que s'evita provocar situacions d'aglomeracions i en els espectacles culturals, en espais tancats i a l'aire lliure, hi haurà limitacions d'aforament.
I pel que fa al temps, avui dijous, d'ambient majoritàriament assolellat, amb teranyines de núvols prims que ja cobreixen el cel de Calella, no s'esperen precipitacions en tot cas. Temperatures mínimes que van a l'alça i arribaran als 23 graus. Dos minuts i mig passen ara mateix de la una del migdia. Començarem aquest informatiu, però amb una notícia d'actualitat. Fa poc més d'una hora ha començat al Tribunal Suprem la vista del recurs que el president de la Generalitat va presentar en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va condemnar a un any d'inhabilitació per desobediència. Es remet als fets que van tenir lloc l'abril passat, quan Quim Torra va decidir no retirar del balcó de Palau els llaços grocs, tampoc la pancarta demanant l'alliberament dels presos polítics, contràriament al que havia dictat la Junta Electoral Central. En cas que el Suprem confirmi avui la sentència o bé no admeti el recurs en qualsevol d'aquests dos supòsits, la condemna passaria a considerar-se ferma i, per tant, Torra, el president de la Generalitat, quedaria inhabilitat. Tindria una última opció, seria recórrer l'empara del Constitucional i sol·licitar la suspensió de l'execució de la condemna.
En funció de la decisió del Suprem, Torra podria veure's obligat a abandonar el Palau de la Generalitat, obligat per la justícia espanyola. La vista ha començat amb l'exposició de l'advocat del president, Gonzalo Boye, que ha argumentat que el tipus penal que se li aplica no cobreix l'ordre donada en el seu moment per la Junta Electoral Central en considerar que no era una autoritat competent o superior respecte al màxim representant del govern de la Generalitat.
Que era una decisión consciente la de no acatar una resolución que provenía de una autoridad que ni era superior ni era competente. Pero no porque se le antojase al señor Torra, como algunos creen. Claro que no se le antojó al señor Torra, ni se le antojó al abogado del señor Torra o a la abogada del señor Torra, porque lo ha establecido el Tribunal Supremo. Lo que hay que defender aquí va mucho más allá de los derechos del señor Torra. Aquí están en juego los derechos de participación política que tenían que venir garantizados por un tribunal imparcial. Y ese tribunal no lo ha tenido el señor Torra. Y creo que es evidente.
La Fiscalia, de la seva banda, demana que es confirmi la sentència. El Ministeri Públic va reclamar que ni tan sols s'admetés a tràmit el recurs perquè Quim Torra havia reconegut els fets en la seva declaració davant el TSJC.
Doncs a aquesta hora s'està produint, s'està celebrant aquesta vista al Tribunal Suprem. Es preveia que durés aproximadament una hora, començat a pocs minuts després de les 12 del migdia, però s'està allargant més del previst. En acabar, el president de la Generalitat compareixerà davant els mitjans.
Torra ha acudit al Suprem a Madrid acompanyat de membres del seu govern, el vicepresident Pere Aragonès o la portaveu Meritxell Budó, representants de la CUP i diputats de les Corts espanyoles, tant de Junts com d'Esquerra.
Què podria passar? Una inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra, desencadenaria diversos efectes polítics a Catalunya, entre els quals un possible avanç electoral pels primers mesos de l'any que ve, de l'any 2021.
La llei de la presidència de la Generalitat estipula que un president cessa del seu càrrec si hi ha condemna penal ferma que comporti la inhabilitació per l'exercici de càrrecs públics, cosa que comportaria al seu torn que la resta de membres del seu govern quedessin des d'aquell moment en funcions. Segons la llei, seria el vicepresident del govern, Pere Aragonès, d'Esquerra, que assumiria les funcions que deixaria vacants el president, tret de les atribucions presidencials, plantejar una qüestió de confiança, designar o destituir consellers i convocar eleccions. El govern també tindria les seves funcions limitades i, entre altres coses, no podria aprovar els pressupostos, que ja no tindrien les atribucions, per impulsar nous projectes llei, segons va alertar el mateix Aragonès fa un parell de setmanes.
Doncs aquesta hora segueix aquesta vista al Tribunal Suprem. Fonts de dins expliquen que la sentència es coneixerà en els pròxims dies, no avui mateix, perquè no es preveu que hi hagi un avançament de la sentència, sinó que es notifiqui la resolució de forma íntegra. Sis minuts per sobre de la una del migdia. A Calella, el govern municipal, amb els vots dels dos partits que l'integren, Junts per Calella i el PSC, a més del suport de Ciutadans, va resoldre en el ple d'aquesta setmana i per majoria desestimar definitivament el recurs del regidor Sebastián Tejada de Calella en Comú contra l'acord d'aprovació de la modificació de la valoració de llocs de treball de l'inspector en cap de la policia local de Calella. Calella en Comú havia requerit impugnar aquest acord inicial, considerant que aquesta modificació conduïa a una situació discriminatòria respecte a la resta d'agents del cos que podien optar a la promoció interna i respecte a la resta de treballadors a qui no s'actualitzarà el sou.
El portaveu del govern municipal i responsable de l'àrea de seguretat, Josep Torres, va ser l'encarregat d'al·legar els motius pels quals es desestimava aquest recurs. Segons l'executiu local, aquesta valoració puntual dels llocs de treball no va en contra de la carrera professional dels funcionaris, ja que l'accés a la categoria d'inspector es fa a través d'un concurs d'oposició.
Perquè no va en contra del dret a la carrera professional dels funcionaris municipals, ja que l'accés a la categoria d'inspector d'escala executiva es fa per concurs d'oposició lliure, i segon, perquè la modificació puntual es va fer en bases al que disposa l'article 3, apartat 7è del Real Decret, Ley 2020, de 21 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic amb negociacions en la representació dels empleats públics i amb l'informe jurídic que consta a l'expedient.
Calella en Comú es va remetre en el seu dret d'impugnar acords del ple. El seu portaveu, Sebastián Tejada, va tornar a insistir en la necessitat de defensar la carrera professional dels treballadors municipals i a poder tenir un tracte equitatiu. Tejada va reconèixer que el govern local no ha fet cap acte que no estigués emparat per la llei, però va remarcar que no era la millor opció.
Defensant el dret a la carrera professional dels treballadors municipals. En tercer lloc, defensant un tracte equitatiu, just, sense discriminació a tot el conjunt dels treballadors municipals. Bé, vostès no fan res legal convocant una plaça d'inspector, faltaria més. Si trien finalment com han triat aquesta opció, és evident que s'ha de convocar un concurs d'oposició lliure. I també és evident que cap treballador de la casa es podia presentar. Però bé, això no vol dir que siguin curosos, que respecten en el dret a la carrera professional dels treballadors de la casa. En exigir-se a si mateixos que el nou cap de policia local sigui inspector, cosa que a nosaltres no ens sembla imprescindible, vostès creaven les condicions necessàries i suficients perquè cap treballador de la casa pogués estar a la plaça.
Tejada també va aprofitar la seva intervenció per emplaçar l'executiu de Candini a començar a negociar la valoració dels llocs de treball del personal de l'Ajuntament amb els seus representants. La CUP va fer un cop més costat als comuns i va votar en contra la desestimació del recurs. La seva portaveu, Núria Freixas, va insistir en fer una valoració global per a tots els treballadors. Esquerra va abstenir-se en la votació, tot i reconèixer que el ple ha donat al govern local la majoria i tenen tot el dret a seguir endavant amb aquesta modificació. Amb 9 vots a favor, 4 abstencions i 4 en contra, el ple municipal va aprovar desestimar el recurs del regidor Sebastián Tejada.
Doncs a tot això, David Otalja és el nou inspector en cap de la policia local de Calella. Va ser presentat formalment aquest dimarts en un acte a l'espai de Can Saleta, presidit per l'alcaldessa i el tinent d'alcaldia de Seguretat. El nou inspector va voler explicar que el seu eix de treball es basarà en un projecte continuista, que segons va dir ja funciona, i per tant seguirà la línia, va dir, del treball del seu predecessor, Joan Viladamat.
O tal, el que havia estat fins ara l'inspector de policia local de Santa Maria de Palautordera arribarà a la prefectura de la policia local amb un contracte de comissió de serveis, ocupant la plaça de forma provisional fins que es convoqui el concurs d'oposició. O tal, també compta amb experiència com a docent de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya en assignatures com, per exemple, drets humans, seguretat ciutadana i dispositius de treball. En la seva presentació, feta dimarts a Can Saleta, O tal va voler remarcar la importància de ser un cos policial amb vocació de servei, que conservi la serenitat en situacions complexes sense perdre la fermesa i actuar sempre amb responsabilitat. Per la seva part, l'alcaldessa de Calella, qui va fer la cloenda de l'acte, va destacar la importància en mantenir la confiança entre els integrants del cos policial. També va voler posar l'accent en que la policia ha d'utilitzar la força de la raó i no la raó de la força a l'hora d'actuar. En declaracions a aquesta casa, la setmana passada, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Josep Torres, va explicar que Otal és una persona amb molts anys d'experiència al càrrec i plenament formada. Actualment, la policia local de Calella compta amb un equip humà format per 46 agents, dos sergents, un sotinspector i un inspector en cap.
No deixem de parlar del cos policial local perquè el ple municipal ha decidit nomenar a títol honorífic del càrrec d'intendent en cap el exinspector de la policia local. Parlem de Joan Viladamat. Una proposta que es va aprovar en la darrera sessió plenària amb els vots a favor del govern de Junts per Calella i el PSC, de Calella en Comú i Ciutadans. Esquerra es va abstenir en la votació, la CUP va votar-hi en contra. Amb aquesta condecoració, l'Ajuntament de Calella vol agrair a Joan Viladamat els 16 anys als que ha estat al capdavant de la prefectura.
El reglament de la policia de Calella sobre felicitacions i condecoracions estableix en el seu article 7 que els membres del cos de la policia que durant la seva trajectòria hagin destacat de forma meritòria podran ser distingits en arribar a la seva jubilació. És amb el que s'ha basat el govern municipal per poder otorgar-li la condecoració a Viladamat. En el darrer ple, el tinent d'alcalde de Seguretat, Josep Torres, feia repàs a la gran trajectòria de Viladamat i als motius pels quals consideraven oportú fer-li aquesta distinció.
Atès que l'inspector es va implicar en el primer període del seu mandat en un projecte de reestructuració i millora de la policia local potenciant la seva professionalitat. Atès que el projecte de reestructuració va estructurar el cos, va crear una estructura de comandament adequada i va dimensionar la plantilla per garantir el servei amb èxit. Atès que durant el seu comandament es va impulsar la formació professional com a eix fonamental de la millora continuada i es va dotar l'estructura de contingut i de sistemes d'avaluació, atès que de la seva acció es va potenciar les especialitats a la policia local, creant unitats de trànsit, de proximitat i de relacions amb la comunitat, atès que va iniciar la formació preventiva de diferents col·lectius en temes com l'educació viària i cívica als centres escolars o les classes d'autoprotecció a col·lectius vulnerables, atès que ha liderat l'elaboració de diferents ordenances i reglaments com la de la circulació, la de guals i reserves, la de convivència ciutadana o el reglament d'armament, atès que durant la seva vida professional ha rebut diferents condecoracions.
La proposta va rebre el suport de Ciutadans i de Calella en Comú. Tots els partits van coincidir en valorar la gran tasca que ha fet Viladamat al llarg d'aquests anys i la seva dedicació. Per la seva part, Esquerra va decidir abstenir-se argumentant que no són partidaris d'otorgar aquesta mena de títols honorífics. La CUP va ser l'únic partit que es va posicionar contràriament a aquesta distinció. La regidora Freixas va assegurar que aquestes condecoracions són discriminatòries. Més enllà d'això, també va agrair la gran feina que va fer Viladamat al capdavant de la prefectura calellenca durant tots aquests anys.
Seguim en directe a l'Info Migdia, quan passen ara 14 minuts a la una del migdia. L'estiu del 2020, aquest passat estiu, serà recordat per les mascaretes, pel gel hidroalcohòlic i per la distància. Van prendre el protagonisme, però també ha estat l'estiu amb menys incendis forestals dels darrers 35 anys, unes xifres històriques i de rècord amb les que ha finalitzat la campanya forestal d'aquest 2020. El fet que hagi estat un estiu més plujós de l'habitual i sense grans onades de calor ha beneficiat a les tasques de prevenció que han fet les ADF de Catalunya. Amb les dades a la mà, Naomi, durant aquest estiu no s'ha arribat ni al centenar d'hectàrees cremades.
Segons aquestes dades, a Catalunya s'han cremat prop de 60 hectàrees, quan la mitjana dels primers 7 mesos de l'any des del 2005 és de 2.400. De fet, l'incendi més important que hem tingut a Catalunya aquest estiu ha estat el de Caldes de Malavella, on es van cremar 6 hectàrees. Pel que fa aquí al Maresme, ha seguit la mateixa tònica que el conjunt de Catalunya i no s'ha registrat cap incidència destacable. L'Agrupació de Defensa Forestal, però, recorda que, tot i finalitzar aquest dimarts la campanya estival, es manté fins al 15 d'octubre la prohibició de fer foc en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta.
Altres notícies. Salut ha tancat un dels grups de la Llar d'Infants Municipal al Pi del Soldat de Sant Pol després que un dels menors hagi donat positiu per coronavirus. En aquests moments tots els membres del grup estan confinats, no podran tornar fins d'aquí a 15 dies quan hagi acabat el període de quarantena. La resta de grups de l'Escola Bressol segueixen funcionant amb normalitat. L'Ajuntament ha confirmat que s'han activat els protocols sanitaris i que s'ha informat a les famílies sobre les mesures que han de seguir després d'haver-se detectat aquest cas, a l'espera que es puguin realitzar les proves i coneixen els resultats. I a Sant Vicenç de Montalt, l'alcalde ha anunciat que dimitirà del càrrec després que una treballadora municipal l'hagi acusat d'assetjament sexual. N'informa avui La Vanguardia. El cas ha saltat a la llum pública 6 mesos després que tinguessin lloc els fets. Segons la versió de la víctima, l'alcalde, el socialista Javier Sandoval, li va fer comentaris grollers i de caràcter sexual. Ella ho va posar en coneixement dels seus representants sindicals. De la seva banda, Sandoval s'ha declarat innocent, explica que dimiteix pel dany que aquest rumors estan causant a la seva família. Tot això ha dit que denunciarà la treballadora per difamacions i acusacions falses. El socialista va arribar a l'alcaldia de Sant Vicenç de Montalt després de la moció de censura que va fer fora Miquel Àngel Martínez, acusat a la seva vegada de malversació i coaccions per un cas d'utilització de material i també de mà d'obra municipal en unes obres fetes en el seu domicili particular. Tot apunta que serà Víctor Llacera, el segon de Junts per Sant Vicenç, qui passarà a ocupar l'alcaldia de la població maresmenca. Ahir es va donar a conèixer la programació de la Festa Major de la Minerva entre el 22 i el 27 de setembre, una programació diferent a la d'anys anteriors, adaptada a la situació de pandèmia que obliga a prendre estrictes mesures de seguretat per evitar els contagis de Covid-19. És per això que s'evitarà provocar situacions d'aglomeracions i en els espectacles culturals, en espais tancats i a l'aire lliure, hi haurà limitacions d'aforament. Amb tot, es mantenen alguns elements tradicionals, com ara la presència dels gegants, del foc dels diables i el vermut solidari a càrrec dels voluntaris de l'hospital. Tot seguit, Naomi, podem fer un repàs dels imprescindibles d'aquesta programació, començant pel pregó que donarà inici a la setmana festiva.
El dimarts 22 de setembre es difondrà per xarxes socials el pregó infantil a càrrec dels alumnes de l'escola Freta. La nit serà el torn del pregó de Festa Major, que anirà a càrrec d'un grup de treballadors representatius del col·lectiu de primera línia en la lluita contra la Covid-19.
Un pregó virtual sortirà, doncs, el Sergi Delgado, que és un sergent de la policia local, la Genoveva Castells, farmacèutica farmàcia Castells, la Carme Escamilla, infermera de l'Hospital de Calella, la Nina Llopart, caixera supermercat Bon Preu, Montse Hernández, voluntària Ajuntament de Calella, Eva Lorente, treballadora brigada de l'Ajuntament.
Era l'alcaldessa Montserrat Candini durant la roda de premsa d'ahir. Ja està enregistrat i es projectarà la façana de l'edifici de l'Ajuntament per donar un inici simbòlic a les festes de la Minerva.
El mateix dimarts 22 a la tarda es farà la primera activitat de la programació de Festa Major, dirigida en aquest cas al públic infantil.
La primera nit de concerts amb mesures anti-Covid-19 serà protagonitzada per una mítica banda catalana, la companyia elèctrica Dharma. Pujarà a l'escenari de la Polivalent de la fàbrica Llobet Guri a les 10 de la nit. La flamarada és el títol de la cançó i de l'àlbum que la banda fundada pels germans Fortuny ha publicat després de molts anys sense trepitjar l'estudi, però sí molts escenaris d'arreu dels països catalans on han fet ballar diverses generacions al ritme de les cançons convertides en himnes com la presó del rei de França.
I passem a dimecres, el 23 de setembre, que és el dia de la festa major de la Minerva, quan es concentra un bon gruix de les activitats. Començant per l'ofici que es farà a l'església parroquial, serà a les 11 del matí, amb l'acompanyament musical del Cor Harmonia, la presència d'autoritats, i que acabarà amb el ball dels gegants de Calilla.
La companyia La Bleda inaugurarà el festival de circ, que s'incorpora per primera vegada a la programació de la festa major i que portarà tots els espectacles al Passeig Manuel Puigverd. El preu de l'entrada és de 2 euros. Serà a les 12 del migdia amb l'espectacle de clown Les Vacances de Madame Rulot. A les 6 de la tarda, circ vermut amb Ni Cap Ni Peus, un espectacle de circ i pallasso amb malabars i acrobàcies. I a les 8 del vespre, a càrrec de Ildor, un show sobre rodes amb equilibrisme, impossibles a toc d'humor. Per acabar la jornada, un espectacle de monòlegs que s'estrena a Calella, Diàlegs, quan parlen els fantasmes, programitzat per José Osvaldo Grima, un argentí d'origen afeccionat a caçar fantasmes. Està recomanat per a major de 16 anys i és una producció de Tri Evans. El show es farà a la Sala Mozart a les 9 del vespre amb entrades a 5 euros. I dijous 24 de setembre, la proposta festiva combina música i cinema. A les 8 del vespre, al Passeig Manuel Puigverd arrencarà la 29a edició del Festival de Jazz and Blues Joan Josep Ribas, Chespi, amb l'actuació de Jazz Rock Trio. Com totes les activitats a l'espai obert, l'entrada costa 2 euros.
Agafa aire, Naomi. Seguim amb el dijous 24 de setembre a la Sala Mozart. A les 9 del vespre es projectarà Madre, dins la programació del cicle Gaudí.
Sí, mi amor, sí. Sí, mi amor, sí.
Señor.
¿Y tú tienes familia?
Corre, Iván, corre. Vamos, que corres muy bien, lo vas a hacer muy bien, ¿vale? Tienes que correr todo lo rápido que puedas, ¿me estás oyendo? Y te escondes, ¡corre!
És un film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Marta Nieto i també amb Alex Brandemüller. Ella interpreta l'Helena, la mare d'un nen de 6 anys que desapareix en una platja de França. Aquest és l'inici d'aquesta trama d'un thriller que es projectarà a l'equipament Calallenc amb entrades a la venda taquilla a preus reduïts.
Lluís Coloma Trio actuarà el divendres 25 de setembre dins de la programació del festival Jazz and Blues al Passeig Manuel Puigverd a partir de les 8 del vespre.
I a la nit, un altre dels plats forts de la programació de la Minerva.
Ja porto 3 setmanes de confinament. Trobo a faltar abraçades i a la meva gent. Tinc unes ganes boges, posar-me a volar roses.
Aquesta és la cançó amb la que Diversiones va amenitzar el confinament. L'orquestra oferirà un doble concert a la Polivalent de la Fàbrica Llobet Guri. Serà a les 10 de la nit, també a mitjanit, per repassar cançons que s'han compartit en himnes de les últimes dècades passades, palçades, això sí, del seu particular estil. Entrades a la venda, al preu de 5 euros.
L'agenda del dissabte 26 de setembre està carregada de propostes per a tots els públics i arrenca amb una de molt potent.
En un mar ple de taurons naveguen els pirates rodamons, dins una ampolla surant i el mapa que seguiran. Si el tresor volen trobar, entre tots s'han d'ajudar, canviant el rum en buscador, tots a l'illa del tresor.
El Pot Petit té previst fer un únic concert a la Polivalent de la Fàbrica Llobet Guri amb titelles i teatre que farà les delícies dels més petits i de tota família. Encara hi ha entrades disponibles al breu de 5 euros per a la sessió que arrencarà a 2:15 del migdia. A les 12 del migdia, doble audició de sardanes al Passeig Manuel Puigverd a càrrec de les Cobles, la principal de Llobregat, Llobregat i Reus Joves. L'organitza l'agrupació sardanista i per assistir-hi cal fer una reserva prèvia. Les entrades es poden comprar al preu d'un euro i mig. Els socis tenen l'accés gratuït i la companyia El Circ Petit portarà el seu espectacle de circ petit dins la programació del Festival de Circ. Serà a les 6 de la tarda i l'entrada costa 2 euros. Pollo Mayo Trio Més Tota Blues presentaran el seu disc My Best Blues Piano al Festival de Jazz i Blues, que recorda el promotor musical calellenc Chespi. Per les 8 del vespre s'ha programat el concert de la banda amb un repertori que navega per l'all blues, el boogie i el swing.
I tornem a la polivalent de la Fàbrica Llobet. Guri, escenari del doble concert amb el qual Oques Grasses tornarà a actuar davant del públic després del confinament. No hi haurà gàbies per tants ocells i a dins l'aire no ens calen papers. No sé què diuen els teus petons, però no hi ha llei que pari la veritat que creix. No hi haurà gàbies per tants ocells. Els osonencs que aterren a Calella dins la gira A la merda tot, gira de presentació del seu últim disc, Fans del Sol. La primera actuació serà a 7:45 del vespre i arrencarà, això sí, amb la sessió de Grima i Stuntman, amb festa fluor inclosa. El segon concert començarà a mitjanit. El preu de les entrades és de 5 euros, ja ho sabeu, amb aforament limitat dins la sala.
L'alternativa és la nit de foc que preparen els Udols de Foc, la colla de Diables de Calella, amb epicentre a la plaça Lluís Gallar, on cremaran pólvora dins d'un espai que quedarà perimetrat i al qual s'hi podrà accedir només amb reserva prèvia. L'espectacle de foc arrencarà a les 9 de la nit. La programació de la festa major de la Minerva camarà el diumenge 27 de setembre amb dues propostes de circ a càrrec de Silver and Gold a 11:45 del migdia al passeig Manuel Puig Verd i del planeta Trampolí, que hi posaran la Cloenda a les 6 de la tarda. A l'hora del vermut, a la 1 del migdia, actuació de Miss George and the Buzzards dins del festival Jazz and Blues de Calella, que es tancarà a les 9 del vespre amb What's and Boogie Fit Drau Divis.
La gala dels tres tenors amb Albert de Prius, Antoni Lliteres i Josep Fadó és la proposta que l'associació Cor i Orquestra Harmonia presenten a Festa Major dins de la seva temporada lírica. El concert es farà a la Polivalent a les 7 de la tarda amb entrades al preu de 10 euros. Totes les entrades pels espectacles de Festa Major de la Minerva es poden comprar ja al portal entrapolis.com. L'assistència està condicionada, com dèiem, a les mesures de seguretat anti-Covid-19 que ha previst l'Ajuntament en termes d'aforament, també d'higiene i de distància, que queden especificats a les entrades, i també recordaran els espais on es faran les activitats mitjançant cartelleria.
Durant la setmana, les figures de la colla de gegants estaran exposades als balcons que rodeixen les places de l'Ajuntament. Els gegantons 15-15 Quirze i Minerva, l'edifici consistorial i quatre capgrossos a l'Ajuntament Vell, els gegants Quinze i Minerva i l'Elisenda i en Bernat darrere l'altar de l'església parroquial. Un altre element important, hi haurà vermut de l'hospital. A la zona de les actuacions del passeig Manuel Puigverd s'instal·larà l'estand de l'Associació de Voluntaris i Amics de l'Hospital.
Hi haurà un recinte, un espai tancat, on en aquell espai tancat doncs, hi haurà doncs, el vermut de l'hospital, i també sempre que hi hagi activitats, és a dir, activitats, me refereixo al Festival Chespi i al Festival de Circ que he mencionat, mentre hi hagi activitats culturals, esdeveniments culturals, hi haurà vermut. Vermut, o ja entenem que és doncs, tot el que pugui oferir diguem-ne els voluntaris de l'hospital.
A diferència de la Fàbrica de Llobet Guri, on per qüestions de seguretat no hi haurà servei de bar ni tampoc s'hi podran entrar begudes.
Meti Polit us ofereix el temps.
I com sempre posarem el punt final a l'informatiu coneguent la previsió meteorològica per les pròximes hores amb Quim Serra. Quim, bon dia.
Hola, molt bon dia. Avui la jornada es manté encapçalada per les temperatures estiuenques, plenament estiuenques. Avui les mínimes, de fet, aquesta passada nit han quedat per sobre dels 20 graus a pràcticament tota la comarca, fins i tot a la zona del Montnegre hi ha hagut una mínima de 21 graus i de 20, per exemple, a Dosrius. En definitiva, unes temperatures realment doncs, molt elevades. D'entrada s'espera que aquesta bonança tèrmica ens acompanyi també de cara a demà, amb uns valors molt semblants als d'avui. Hi haurà núvols, però núvols alts i mitjans, per tant poc actiu, res de precipitacions, i justament aquests núvols són els que fan que també durant la nit tinguem temperatures molt suaus, per no dir càlides. Els vents fluixos avui i demà, situació marítima tranquil·la. Dissabte sembla hi haurà un petit canvi de temps amb núvols més gruixuts i amb la possibilitat d'algun ruixat. Poca cosa, caldrà esperar fins dimarts a últimes hores de la setmana que ve i també dimecres per tenir un canvi de temps més contundent. Per cert, que dimarts arribarà oficialment la tardor.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibac. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Hem sentit les senyals horàries de 2:15 del migdia. És el moment de posar el punt i final a l'info d'avui, dijous 17 de setembre, un informatiu que hem començat amb un ull posat a Madrid, on a les 12 ha començat la vista del recurs que el president de la Generalitat va presentar en contra de la sentència condemnatòria d'un any d'inhabilitació per desobediència. S'espera que en els pròxims minuts Quim Torra pugui comparèixer davant dels mitjans, un informatiu en el que hem detallat també i molt abastament la programació de Festa Major de la Minerva, que arrenca la setmana que ve, dimarts. Naomi Esteve, moltes gràcies. Fins demà.
Fins demà.
També gràcies a Víctor Riera, que ens ha acompanyat als controls tècnics, i tornarem demà puntuals a la una amb més notícies. Fins llavors ja sabeu que podeu seguir connectats a l'actualitat local a través de la nostra pàgina web, que és radiocalillatv.cat. Fins demà. Adéu-siau.
Recupera l'informatiu a radiocalillatv.cat.